Avui a Islàndia, una història desconeguda, n'estic segur, pel 99% de la gent que ens estigueu escoltant. Demà quedarà vist per sentència el judici de la manada, aquests 5 nois de Sevilla acusats de violar una noia als Sanferminers de l'any passat. Avui a Islàndia volem explicar el dia que la manada, una altra manada, va actuar, en el pitjor sentit de la paraula, al Parc Güell de Barcelona. Dic una altra manada perquè ells no eren de Sevilla, sinó de Barcelona, del barri del Carmel. Ells també eren 5, també els van acusar de violar una noia, també era després d'una festa, en aquest cas no era els Sanfermines, sinó les festes del barri de la Salut, de Barcelona, també van anar a judici i, atenció, van ser absolts. El que sentireu a partir d'ara és la reconstrucció d'aquells fets que han fet l'Eva Catalán i la Maria Xinxó. Eva Catalán, bona tarda.
Bona tarda.
Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, intentem reconstruir els fets a partir de converses que han tingut tant l'Eva com la Maria amb gent diferent. Amb qui heu parlat?
D'entrada, dir que no ha estat gaire fàcil. Hem de pensar que és un cas que va passar fa més de 35 anys, hi ha gent que no ho recorda, i de fet en van parlar poques persones. Si ho comparéssim amb la manada, amb el cas de la manada d'ara, aquest cas, el que estem parlant de fa més de 30 anys, va passar totalment desapercebut. Qui en va parlar en aquell moment? Doncs, curiosament, totes dones, excepte alguns periodistes, no, que feien, cobrien les informacions de tribunals i judicial, que sí que eren homes i que van fer algunes cròniques als diaris, la majoria, de fet, eren breus. Qui opina del cas i en fa alguns articles d'opinió a l'època, tots són dones.
Escoltarem dues advocades especialistes en la defensa dels drets de les dones, com són Maria José Varela i Lídia Falcón. També hem localitzat l'advocada que va portar el cas, que és Rosana Lladó, que ara és fiscal a l'Audiència Nacional a Madrid.
Una altra de les persones que em va parlar llavors és la periodista Rosa Maria Artal, que a l'època treballava a Informe Semanal, que és, de fet, qui ens posa sobre la pista del cas. Ella fa un tuit fa poc relacionant-ho amb el cas de la manada. Ens explica això.
Encontré que tenía grandes similitudes con la chica de Pamplona, porque nunca se me olvidó. Hubo varios casos que me resultaron inolvidables. Y uno de ellos era el de la chica del Parque Güell, porque era una chica de lo más normal, 25 años, y recuerdo que lo que más me impresionó de ella es que estaba perpleja. O sea, sobre todo era perpleja. ¿Cómo le podía haber pasado eso? ¿Cómo podía haber pasado tan mal rato? Le robaron el bolso, le amenazaron con una navaja y los habían absuelto porque dijeron que no se resistió. Y ella contestó que evidentemente no se resistió, pero que en lo más mínimo, me dijo. Recuerdo allí que hicimos la entrevista para Informe Semanal en el mismo Parque Güell, tan precioso, y allí mismo, sentada, decía, pues nos lo explicó cómo pasó.
Rosa Maria Artal, que explicava això, la noia del Parc Güell. Fem una cosa, Eva, Maria. Anem a fer les preguntes bàsiques del periodisme. Quan va passar això, exactament?
Els fets passen la matinada del 4 al 5 de setembre de l'any 1983.
A on?
Al capdamunt del carrer Verdi, durant les festes del barri de la Salut de Barcelona. Ens hem d'imaginar que era nit de revetlla, passades les 3 de la matinada, la festa ja s'acabava, i en aquell moment 5 nois s'enduen una noia fins al Parc Güell. Allà és víctima d'una violació múltiple.
Qui era aquesta noia? De fet, la Rosa Maria Artal ja deia algunes coses, no? Que era una noia normal. Però què en sabem d'aquesta noia?
Una noia de 25 anys, amb les inicials CBP, que segons les cròniques de l'època estava casada i tenia una filla petita. Així la recorda la que va ser la seva advocada, Rosana Lladó.
20 i pocs, 30, com a màxim. Era una noia jove, normal, discreta, una noia menuda, bastant tranquil·la, molt raonable, la recordo, afectada pels fets, però forta, en general, bastant forta.
Per tant, tenim algunes dades ja de qui era la víctima. Qui eren ells? Qui eren els agressors?
Ells eren 5, en Miquel Àngel, de 19 anys, en Ricard, de 24, en Jorge, de 21, en Clemente, de 24, i en Manuel, de 20. Tots eren veïns del barri del Carmel.
Hem de dir que a la premsa de l'època surten amb noms i cognoms. Ens hem estalviat els cognoms, sí. Han passat 35 anys, com també les inicials CBP, en aquest cas la víctima, sí que sortien els cognoms amb inicials, però el nom el donaven sencer a la premsa de l'època.
Doncs, com dèiem, aquests cinc nois també el recorda la Rosa Natlladó.
Jo els recordo com nois joves de famílies més aviat normals. Ja et dic, no recordo que cap tingués antecedents. Eren normals, eren uns nois, et diria jo que com ella.
Per tant, hem intentat respondre algunes de les preguntes. La primera notícia que en trobem als mitjans, això passa a la matinada del 4 al 5 de setembre de 1983, és a dir, l'any que ve farà 35 anys, i al cap de 10 dies, a La Vanguardia, el dijous 15 de setembre, La Vanguardia publica pràcticament un breu que diu Barcelona, 5 jóvenes detenidos por violación. Hi ha algunes coses curioses en el redactat d'aquesta notícia, per exemple. Només començar, diu, 5 jóvenes presuntos violadores de una mujer casada de 32 años.
Casada? Sí, ho especifiquen, eh?
Interessant, sí, això, sí, sí. Que remarqui casada, no? Perquè la setmana passada en parlàvem, no? Com si fos més greu el fet de ser casada, no? Perquè ja fos propietat, entre cometes, evidentment, amb aquesta concepció masclista de l'època, com si ja fos propietat d'algú. Deia, el delito tuvo lugar en la madrugada del día 5 de septiembre, cuando la mujer esperaba a su esposo a la puerta del garaje de su domicilio. Los jóvenes pasaban por allí, tras amenazarla con una navaja, se la llevaron al Parque Güell, donde... Además de violar-la, le robaron 1.000 pesetas. És a dir, pràcticament posant... És interessant això, perquè llavors veurem que al final els acaben condemnant només pel robatori...
I en canvi els absolen de la violació.
I en canvi els absolen per la violació.
Anem a PAMS, com dius, aquí detenen els nois i entra en joc l'advocada de la noia, la Rosa Natlladó.
En aquest moment podria tenir uns 25 anys, aproximadament. Recordo com va ser un cas que em va arribar pel torn d'ofici. Jo era advocat d'ofici... representàvem aquesta noia que no teníem mitjans per pagar un advocat i, bueno, eren cinc nois, bueno, els set concretament, cinc nois, després d'una festa, la varen violar sobre un banc del Parc Güell, bueno, després de la violació li van anar a agafar el bolso i se'l van endur. Sé que la cosa va començar perquè va parlar amb un d'ells i després, bueno, la cosa es va torçar. Ella va veure la situació i tot i que es va oposar, va dir que no volia, la desproporció la va fer quedar-se una mica paralitzada.
Fixeu-vos també com han canviat les coses en aquests anys, que a la premsa diària hem trobat aquesta notícia de La Vanguardia al cap de pocs dies de la detenció dels joves, per tant ja hi ha una denúncia i hi ha la detenció dels joves, i no en tornem a sentir parlar fins al cap de 2 anys. Què passa al cap de 2 anys? Doncs que arriba el judici. El judici va ser l'octubre de 1985.
I va ser un moment molt dur per la víctima, per com es vivien abans aquests tipus de judici. És interessant explicar com ho van viure.
Va ser traumàtic per ella, perquè és evident que ho és. Va entrar a la sala, que era una sala gran, la sala on es celebren els judicis de la secció segona, que estava, òbviament, plena de gent. Es va sentir molt malament, perquè ella estava allà al mig i la va veure tothom i la va sentir tothom i tenia els seus agressors darrere, tot i el trauma i el moment traumàtic i la forma que va declarar, ho va fer molt bé. Amb molta credibilitat i amb la mesura de les circumstàncies molt tranquil·la.
Aquest és el record que té l'advocada, la Rosana Lladó, que ara és fiscal de l'Audiència Nacional, d'aquest cas que va passar fa 35 anys. Recordeu que estem intentant reconstruir el cas en què una manada, i amb una altra manada, 5 joves, en aquest cas veïns de Barcelona, al barri del Carmel, van cometre aquesta violació múltiple amb una altra veïna de Barcelona. Clar, els judicis a l'època, tampoc moltes de les mesures que hi ha ara, diguem, que puguin declarar per separat i tot això, no hi eren en aquest moment.
No hi eren, no hi havia ni una mampara de separació, ella havia de declarar amb tothom, periodistes i qui fos a la sala, no hi havia intimitat, ella estava al descobert totalment. Un dels moments importants durant el judici és quan un dels nois, no sabem ben bé si pels remordiments o per què, decideix confessar. Confessa que realment allò va ser una violació, però...
És a dir, que no hi havia consentiment, diguem,
exacte,
no?
Exacte, però la seva declaració no va ser suficient per fer canviar d'opinió al tribunal.
Doncs sí, això va ser una de les coses més sorprenentes. Sé que un d'ells, suposo que una mica penedit i potser no d'una forma molt taxativa, però sí que va evidenciar la seva declaració que ell havia entès o que ell es donava en compte de que la noia no estava consentint aquell acte. I ell ho va fer, ho va declarar així en el tribunal. I tot i això, els va absoldre a tots.
Doncs ja ho sentíem, els van absoldre, no van tenir en compte la seva declaració admetent aquesta violació i els magistrats de la Sala Segona de l'Audiència de Barcelona s'agafen a que ella no va mostrar resistència durant l'atac dels 5 homes. Aquest era un requisit clau a finals dels anys 80 en aquest tipus de casos de violació, tal i com explica la seva advocada.
El problema que jo veia i que era greu era que la noia no havia fet resistència activa. Ja havia dit que no, però la seva resistència va ser el que anomenem jurídicament una resistència passiva i, per tant, no tenia cap lesió destacable, tret de les psicològiques, òbviament. En aquell moment era greu, per dir-ho d'alguna manera, perquè no podies demostrar l'oposició si no hi havia alguna lesió destacable, alguna cosa que deixés prova de la seva resistència. Tot i que avui qualsevol persona pot entendre que la resistència que una dona pot oferir quan té davant 5 homes, la quantitat, la desproporció de forces és nul·la, és evident. En aquell moment no s'entenia ni es tenia tan clar com ara.
Clar, l'argument aquest que ara sentim tantes vegades del no és no, és a dir, dir no era suficient pel tribunal, eh?
No, t'havies de resistir perquè fos d'alguna manera provat que allò havia estat una violació. Qui també en parla d'això, no?, d'aquest argument de la defensa i d'on s'agafen els magistrats, és l'advocada Lídia Falcón, una advocada especialista en la defensa dels drets de les dones, i ella em va escriure sobre els fets justament quan va sortir la sentència.
En el juicio alegaron que es parece que es un argumento que se repite, que era ella la que los había seducido, los había provocado, los había excitado, porque le gustaba, por lo visto, a una muchacha de 22 años recién casada, que iba con el marido, que salía tranquilamente de fiesta, lo que le apeteció en aquel momento, no sé si fue un impulso repentino, ¿verdad?, que estuvieran en el suelo del parque, estuvieran los cuatro, pues, penetrándola y violándola. Y la audiencia, la sección segunda de la, eso sí que lo recuerdo porque se hizo famosa, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona los absolvió con este argumento.
Lídia Falcón, que en els articles de l'època ja feia servir també aquesta ironia, com l'escoltàvem ara. També ho destaca la periodista Rosa Maria Artal, abans la sentíem, que va parlar directament amb la víctima en aquell programa d'informe setmanal.
Los absolvieron por completo, fíjate. Completamente, o sea, absueltos, porque no se había resistido. Y ella decía que no, que apreciaba más su vida. Se sintió en peligro de muerte, eran 5. Y claro, es bastante escandaloso que se considere un eximente que la mujer no se resiste. Es totalmente escandaloso.
Clar, em puc imaginar la reacció, evidentment, de la víctima i també de l'advocada, no?, que has defensat el cas en aquesta Sala Segona de l'Audiència Provincial de Barcelona, i arriba un moment que surt la sentència i et trobes que la sentència diu coses com les que estan explicant ara la Rosa Maria Artal o la Lídia Falcón.
Clar, és un gerro d'aigua freda que els hi cau a sobre perquè pensen, més enllà amb el testimoni d'aquest noi que confessa el que ha passat, no s'ho esperaven. I, evidentment, és un cop important, és un cop dur, però no rendeixen.
Molt inadequada, incomprensible. No sabria definir-te-la millor. Va ser absolutament sorprenent, eh? Vaig parlar amb la noia, amb la víctima, i evidentment totes les estaven veritablement sorpreses. I tot i que va quedar, òbviament, decebuda i frustrada i... No recordo cap tipus de reacció excessivament emotiva, sinó més aviat de combativa. Què es podia fer? Què podien fer?
I com dèiem, després d'aquestes sentències, quan tornen a sortir algunes informacions als diaris. És un cas que ara ens sembla molt escandalós i que a l'època va passar, diguem, no diria absolutament desapercebut, però se'n va parlar...
No, però costa trobar...
Costa molt trobar, sí, costa molt trobar i realment se'n va parlar molt poc. Hi ha dos periodistes, un el Jesús Albalat, en aquell moment el diari Avui, ara el periòdico, i que continua fent informació, diguem, de tribunals, i ha tocat molt i molt bé aquest tema. I després n'hi ha un altre, que és curiós, que és el Sergi López Egea, el periòdico, en aquest cas signava, perquè el Sergi López Egea el tenim associat amb esports i amb ciclisme, no?
Sí, sí.
I em sembla que et va explicar a tu, Eva, que estava fent una substitució.
El va enganxar en plena substitució de maternitat d'una companya seva i durant uns mesos li va tocar cobrir tribunals. Successos i tribunals.
I els dos van anar a veure la víctima després d'aquest judici, van poder parlar amb ella. El Sergi López Egea escriu al periòdico, reprodueix algunes declaracions que els va fer la víctima, que deia que estava casada i que tenia una nena molt petita, i li deia que no ho entenia, diu, perquè llegint la sentència, diu la noia, diu, sembla com si hagués sigut jo la que els vaig violar amb ells. I, de fet, hi ha un fragment de la sentència que diu textualment: dentro del recinto, és a dir, a dins del Parc Güell, la querellante se apartó voluntariamente del camino y sin que conste objeto de fuerza o coacción y hació sucesivamente con todos los procesados. És a dir, és ella la que s'aparta i és ella la que va dient ara tu
el
i ara
l'altre. El sedueix,
no?
Segons diu la sentència. Qui la recorda també molt bé aquesta sentència és una altra advocada, també és especialista en la defensa dels drets de les dones, i és Maria José Varela. En parla així.
Nosaltres el que sabem és el que deia la sentència, els fets que explicava la sentència com aprovats, no? I llavors era clar que ella estava tota l'estona plorant, i era clar que ells, a més de violar-la, la van robar, és a dir, que no estaven allà en una situació de paz i harmonia, sinó que en una situació d'agressió, i la pròpia sentència explica que ell anava amb aquest grup, que ella explica que la van fer anar cap al Parc Güell, que ella estava en un barri proper, i que va passar un noi per allà, que va haver-hi una baralla, la qual cosa amb ella encara la va atemorir més, i en canvi, per la sala això no va tenir cap valor per tenir en compte la seva actitud. Els jutges que van absoldre els agressors feien uns raonaments molt estranys, com per exemple, que si la noia li havia dit que sí amb un, doncs llavors ja s'entenia que era normal el que havia passat, home.
La sentència xoca tant a Maria José Varela que s'implica en el cas i fins i tot acaba assessorant l'advocada d'ofici Rosana Lladó.
Jo el que recordo del cas del Parc Güell era que en vam tenir coneixement pels mitjans de comunicació, no? Que van difondre el que havia passat amb aquesta sentència i que vam contactar amb l'advocada que ho havia portat, que havia sigut advocada de la víctima perquè li havia tocat pel torn d'ofici i que estava absolutament desesperada lluitant contra aquests criteris i que va portar contra capa i espasa un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. El va afrontar amb un compromís ideològic i democràtic molt important, perquè ja et dic, era un assumpte en el que ella havia estat designada d'ofici, no tenia cap mena de guany per ella, i en canvi ho va portar fins al final, no va escatimar recursos, o sigui, vam tenir moltes reunions, la vam recolzar amb el recurs que va fer davant del Tribunal Suprem per veure si així aconseguíem canviar això, vam tenir molta relació. Després ella es va fer fiscal i la vaig veure alguna vegada, i el que no sabia és que estava a l'Audiència Nacional.
La sentència surt publicada al diari Avui, el 16 d'octubre del 85, també el mateix dia surt publicada al diari El Periódico, i l'endemà, el 17 d'octubre del 1985, hi ha un article, segurament el millor article que hem llegit sobre tot aquest tema, que el signa l'escriptora Montserrat Roig. En aquell moment feia una columna diària al Periódico i fa un article d'això, i de fet la pròpia advocada, Rosana Lladó, explica els problemes que li va portar aquest article a Montserrat Roig.
Ella va escriure un article molt irònic, molt agut, com era ella, referit als magistrats, i recordo que inclús li va costar, si no, unes diligències per desacat, que després es van arxivar sense càrrecs, però, bueno, algun mal de cap li va donar aquest article.
Tras las matas de Gaudí. Según sentencia de la Audiencia de Barcelona, VBP se la pasó pipa una noche septembrina tras los matorrales gaudinianos del Parque Güell. La muy pérfida engañó a su marido y, haciendo ver que se iba con él de verbena, en realidad había planeado yacer con 5 apuestos mancebos tras las frondosidades modernistas del Parque Barcelonés. Gaudí no podía imaginarse que existían mujeres así, pero los jueces sí, así que ahora le dicen a CBP que allí no hubo violación alguna, sino que ella, tras las matas, iba engatusando uno a uno a estos jóvenes alejados del pecado, llamándoles con su dedo sinuoso para que se acostaran con ella. ¿Y qué podían hacer tan inocentes jóvenes ante una tentación peor que la de San Antonio? Ignoro si a los ilustres jueces que dictaron sentencia les encantaría yacer con 5 mujeres a la vez. A lo mejor se han visto impulsados por sus obsesiones y fantasías. Pero me parece excesivo imaginar que una mujer que sale con su marido de verbena seduzca a 5 hombres, 5, uno tras otro, con la sonrisa perversa en la boca y con la entrepierna potente como unos alicates. Es para hacerles copiar a estos dignísimos jueces 100 veces algunas páginas del informe Haidt, por citar un manual al alcance de esta clase de mentes.
Doncs aquest és l'article que llegia la Marta Cailà de la Montserrat Roig, que va publicar el 17 d'octubre del 85, després d'haver llegit el dia abans el diari, la sentència, i haver quedat esparverada per aquesta sentència que absolia 5 joves acusats de violació al Parc Güell.
I sembla que la ironia va ser l'arma que van utilitzar algunes dones, igual que Montserrat Roig, en aquests articles. Una de les dones va ser Lídia Falcón. En aquest cas, en el seu article, es posava al cap dels agressors.
Me imagino la satisfacción de los violadores, lo bien que se quedarían. Eso, además, induce a la impunidad. Como es la impunidad, pues induce a repetición de todos los temas. Igual sucede con la violencia contra las mujeres, que no lo piensen de otra manera. El 55% de las denuncias se archivan sin más trámite. Y la mayoría de las condenas, cuando hay condena, es de menos de 2 años de cárcel, con lo cual no se cumplen. Porque de lo que se trata es garantizar la impunidad del macho en la agresión a las mujeres.
El que ens ha quedat clar, parlant amb totes aquestes dones que coneixien el cas de primera mà, és que la paraula de la dona, quan es tracta d'una agressió sexual, sempre és qüestionada. Ens ho explica María José Barrera.
Mira, jo me'n recordo que en aquelles èpoques, quan portava un judici de violació i condemnaven el violador, la víctima m'abraçava i em deia: estic feliç perquè m'han cregut. Tu, si et roben el bolso, no ets feliç que t'hagin cregut, no? I el dones per suposat que et creuran. I, en canvi, el fet de que et creguin com a dona que has patit aquest tipus de delicte és com una situació de lleugeresa, no? De que per fi estàs en una situació digna.
De fet, en aquest cas, l'Audiència de Barcelona absol els 5 joves de la violació, però, això sí, com dèiem, els condemna a 15 dies d'arrest perquè li van robar 1.000 pessetes del bolso, i això sí que ho consideren provat.
Per tant, tenim que l'Audiència Provincial de Barcelona, la Sala Segona, els absol per violació, només els condemna, com deia la Maria, per aquest robatori, però la sentència encara es podia recórrer al Tribunal Suprem.
I això és el que es proposen l'advocada i la víctima. Però, com la noia no té diners, la fiança per poder presentar el recurs al Tribunal Suprem la paguen de la seva butxaca, la seva advocada d'ofici i la María José Barrera. En total, van ser 20.000 pessetes, 10.000 cadascuna.
Què passa? Que el recurs no arriba enlloc, eh? Segons una crònica de l'octubre de 1988, al País, que signa la periodista Blanca Cia, el Tribunal Suprem confirma la sentència de l'Audiència de Barcelona i manté l'absolució dels 5 joves acusats de violació. Per què? Doncs, segons aquest article, el Suprem rebutja el recurs per un defecte de forma, és a dir, que no arriba ni tan sols a analitzar el cas.
Clar, és curiós, diguem, veure què és el que hauria passat. Intentar imaginar portar aquest cas 35 anys després, portar-lo als nostres dies. De fet, ho estem veient, que és el que està passant a Pamplona. Per exemple, el judici paral·lel, el judici popular que s'està fent mentre aquests dies, ara fa 10 dies ja, que va aquest judici, diguem, no? Hi ha un judici, diguem, a dins del tribunal.
I un altre al carrer.
I després un altre, sí, de paral·lel. I, de fet, jo crec que el judici popular, el judici paral·lel a través de les xarxes, ha fet, per exemple, que la defensa dels agressors, dels violadors, hagués retirat algunes proves, com per exemple allò que va intentar aquests informes del detectiu intentant investigar si la vida d'aquesta noia, diguem, era més o menys normal, que és un adjectiu que últimament estem utilitzant per coses molt diferents.
Parlant amb les advocades, la conclusió que podem treure és que el masclisme en aquella època estava molt present a la justícia, que eren habituals les sentències d'aquest tipus. Insisteixen en que s'ha evolucionat molt, en que hem avançat, però encara queda molt per fer. Ens ho diu la Rosana Lladó.
Jo crec que ha millorat molt, però bueno, depèn sempre de la sensibilitat de les persones, perquè mai s'ha d'oblidar que la justícia està impartida per persones. Llavors depèn de la sensibilitat del professional concret, i tampoc hem d'oblidar, tot i que ha anat avançant i que va avançant a poc, arrosseguem tota una cultura, entre cometes, diguem-ne, masclista, una mentalitat, unes formes masclistes, bueno, que encara estan arrelades.
O sigui que depèn molt de la sensibilitat de cada persona, perquè aquestes formes, com deia la Rosana Lladó, recordem, l'advocada d'ofici d'aquesta noia que van violar el Parc Güell el 1983 i que a dia d'avui és fiscal de l'Audiència Nacional. Veurem què passa amb aquest judici contra la manada, el Sant Fermín i Joan Lluís García. Bona tarda.
Bona tarda.
Demà queda vist per sentència.
Sí, i demà el que s'espera és que els advocats dels acusats presenti les seves conclusions. Avui ho ha fet la Fiscalia, els diversos fiscals d'aquest cas, i mantenen els 22 anys de presó que demanen pels nois després de quedar constatat durant el judici, segons el seu criteri, que els nois van actuar de manera conjunta i coordinada i que la jove, recordeu, de 18 anys, no va tenir cap possibilitat de posar-hi resistència. La fiscal creu que els nois es van valdre de la seva superioritat, que la van humiliar i vexar i li van prendre el mòbil després per deixar-la indefensa. Una miqueta és que és el que estàveu explicant ara, les comparatives.
Sí, sí,
vaja.
Sí, sí, hi ha moltes similituds entre un cas i l'altre.
Mira, en aquell cas, ara que deies la petició del fiscal, tinc aquí la petició que va fer el fiscal en el judici, i va sol·licitar penes que totes juntes superaven els 87 anys de presó pels 5 acusats. I al final, deixem dir els noms, perquè aquests sí que els tenim, el president de la secció segona de l'Audiència de Barcelona, qui signa la sentència és Ezequiel Miranda de Dios, i dos magistrats, Manuel Quiroga Vázquez i Fernando Pérez Máiquez, que són els que van dictar aquesta sentència absolutòria.
Sí, deixa'm explicar-te també que això és el que demana la fiscal. També hi ha l'acusació particular, que insisteix que la noia no va consentir en cap moment doncs, els fets que van tenir lloc aquell 7 de juliol. De fet, aquesta és un dels elements claus, la voluntarietat o no de fer el que va passar aquella nit. L'advocat de la jove diu, a més, afegeix que la noia no tenia cap motiu per presentar una denúncia falsa.
Per mi, aquest argument, és a dir, per què una noia, o sigui, en el suposat que aquesta noia, diguem, hagués volgut tenir relacions amb 5 persones, per què els hauria d'acabar denunciant? La del Parc Güell i la de Sant Fermí. Sí, en el cas que realment ell hagués volgut això, doncs escolta,
s'entén que no els acabes denunciant.
Exacte.
Si
L'Ajuntament de Pamplona, en aquest cas, i també el govern de Navarra s'hi han presentat, és a dir, hi ha diverses acusacions contra aquests nois i mantenen una petició de pena de 25 anys de presó. Més que la Fiscalia consideren que els nois van actuar de manera mecànica i que això vol dir que sabien el que feien i que ho tenien preparat d'abans. I en tot aquest escenari, clar, també falta doncs saber, com dèiem, demà els advocats parlaran. Avui, però, la defensa ja ha dit i assegura que en una de les proves de pes, com dèiem, que el vídeo en què van gravar els nois, no s'hi veu cap agressió sexual, sinó les relacions sexuals i punt. I, per tant, tornem a aquest punt de la voluntarietat.
I un últim missatge pel que fa al cas del Parc Güell, aquest cas que va passar l'any 83, ens l'envia la periodista Rosa Maria Artal.
A mi me gustaría saber cómo está ella, qué fue de su vida. O sea, ¿cómo se supera una cosa así? Yo creo que era una mujer fuerte. O sea, espero y deseo sobre todo que esté bien.
Doncs aquest és el desig nostre. També han passat gairebé 35 anys. Això vol dir que tant la víctima com els agressors ara estan entre els 55 i els 60 anys. I que, evidentment, amb aquests 35 anys deuen haver passat moltes coses, però segur que uns i altres, sobretot la víctima, evidentment, deuen tenir gravat allò que va passar la nit del 4 al 5 de setembre de 1983 al Parc Güell, i que avui hem volgut reconstruir amb l'ajuda de l'Eva Catalán i la Maria Xinxó amb totes les similituds, com ara ens explicava també el Joan Lluís García, amb el cas de la manada de Pamplona.
Islàndia, amb Albert Ong.